Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
Se'm sent? Sí, no? És que no estic acostumat jo a aquestes coses. Bon dia a tothom. Jo em dic Pol Guasch i avui m'han convidat per parlar en representació dels escriptors i les escriptores. Evidentment no ho faré. Primer perquè mai no he parlat en nom de ningú i espero no fer-ho mai. Segon, perquè quan diem tothom, no pensem en qui queda fora. Dir tothom evoca harmonia i connexió com una cosa que és arreu però que en realitat és enlloc. Tothom és un límit que canvia incessantment. Avui m'han convidat també perquè sóc jove i dec encarnar alguna cosa semblant a la diversitat, com demostrant que les oportunitats existeixen, que les noves veus es premien i que el sistema que habitem és sa i funciona. Sabem, és clar, que això no va així. I la meva posició és, per què no evidenciar-ho? També m'han convidat per compensar 8 anys seguits de pregó en castellà i escenificar una convivència inexistent entre llengües i representacions, però això és tan evident que no cal ni dir-ho. Primer de tot, jo no sóc escriptor, perquè no tinc cap obligació amb ningú, però sobretot perquè no m'hi dedico. I no m'hi dedico, com tants altres escriptors, perquè no hi ha res semblant a una renda bàsica universal, ni un pla d'emergència a favor de la cultura, ni la mínima sensibilitat per cuidar les paraules. Seria inútil reivindicar res aquí. També cal pensar a qui apel·lem quan parlem, quan escrivim. Crec que és el gran repte que tenim avui. I, evidentment, també cal pensar a qui apel·lem i a qui no en festivitats protocolàries com aquestes. Es tracta, és clar, de deixar de dirigir-nos constantment a la classe política, pidolant alguna cosa i dirigir-nos amb fermesa a les persones que fan les paraules, que viuen les paraules i que, per tant, permeten que alguna cosa semblant a la literatura pugui existir. Dit altrament, hi ha les forces que creen i mantenen el món i després hi ha les forces que expropien aquesta creativitat en favor del benefici. Són les mateixes forces que converteixen la literatura en retòrica i la literatura no és retòrica, la literatura és desviament. Política institucional i literatura són antònims. On hi ha una cosa, no hi ha l'altra. Per això avui, aquí, de literatura no hi ha res, ni en aquestes paraules d'ara, aquestes que us dic. No sóc escriptor, ni tampoc és el meu ofici el d'escriure això d'ara. Parlant en nom de tothom, sembla que evoqui una connexió humana, com us deia, però en realitat destrueix la història en favor d'un univers etern. I crec que la literatura són històries, moltes històries i cap univers. De fet, aquests processos invisibles de destrucció de mons particulars són les noves mercaderies, però literatura ho pot ser tot menys mercadeig. A la literatura no hi ha pactes ni concessions. A la literatura no es negocia amb el racisme, no es mercadeja amb la persecució de les llengües, no es ven el text al millor postor, no s'enganya en nom del propi interès. La literatura eixampla i no constreny. Sorprèn la manera com es fagocita tot, entre la velocitat violenta i l'assimilació imminent. Ser aquí és una manera de fer-ho palpable. Cerquem la novetat, l'última paraula, sempre l'última i la més fresca, el tall més fresc sempre damunt la taula. Però la literatura és complexitat contra la tirania del present i de la identitat. Per una banda, crea immunitat amb el llenguatge, però per l'altra, trenca tota immunitat i s'obre com l'espai on deixar-se afectar. Amb el convenciment que aplaudireu una persona que mai no llegireu i que poc us importa, amb la por del blanqueig i la simplificació de les paraules i amb el dubte de la seva força en l'època de la banalitat política, acabaré dient que la literatura és una tasca humil de cures i d'acompanyament.
Cadascú de nosaltres té una xarxa de cuidadors invisibles dispersos pel món que realitzen tasques que abans fèiem en comunitat. En aquest abisme global, algorítmic i violent, segurament la nostra tasca és no deixar anar del tot les paraules que la classe política i la classe econòmica roben i expropien. Les bases de la solidaritat són possibles i ho són en les paraules. I crec que encara ha d'arribar el text que faci amb el món el que hem estat capaços de fer, entre altres llocs, a Urquinaona. Moltes gràcies.
Bona tarda, oients de Ràdio Montblanc. Aquí obrim la pàgina 107 i ho fem escoltant en Pol Guasch, l'autor encarregat d'obrir l'acte de l'Ajuntament de Barcelona en motiu de la Diada de Sant Jordi d'enguany. He pensat que era millor no llegir un trosset del que ell deia, sinó posar directament un tall. Un tall en què manifesta que la literatura ho pot ser tot menys un mercadeig. Jo no sóc escriptor, ni m'hi dedico, perquè no hi ha res semblant a una renda bàsica universal. I és que potser la cultura, que és el que ens fa ser persones, és el que no cuidem. Avui a la taula estem, per una banda, en Pau Civit.
Hola, bona tarda.
Per l'altra banda, la Carla del Club de Lectura.
Bona tarda.
A Paula.
A la Peixera i al Sergi Olivans.
Hola, bona tarda a tots.
I uns convidats molt especials. Per una banda, el president de l'Associació Medieval, en Matías.
Bona tarda.
I la princesa, la Carla.
Bona tarda.
I aquí el Sant Jordi, en Marc, oi?
Sí, vaig bona bé? Tarda, sí, sí.
Bona tarda. Amb ells en parlarem després, però avui, 5 de maig, dimecres 5 de maig, iniciarem la literatura, el que es fa aquí a les nostres contrades. La pàgina 107 es fa ressò de la donació que la família de Lluís Vives i Poblet ha fet a l'Ajuntament de Montblanc. Aquest, entre altres, està compost d'unes 730 pàgines que narren la història, els monuments de Montblanc i els seus costums. Aviat es farà el tractament arxivístic i suposem que estarà a abast de consulta. L'Ivet Casas, alumna de l'Institut Joan Amigó, queda finalista del Premi Sant Bori. El pròxim 15 de maig en sabrem els guardonats. Aquest premi té com a objectiu promoure la participació en el projecte comú d'alumnes i centres de totes les terres de parla catalana i difondre l'ús del català dins de l'àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat i els valors pedagògics de cada centre. Òmnium Cultural és l'entitat encarregada d'organitzar-lo. Compta amb la participació de més de 46.000 alumnes. És el Premi Literari Escolar amb més participació d'Europa. Molta sort a la Ivet Casas i que passi el que passi per nosaltres, pel Pàgina 107, ja és una guanyadora. Aquesta noia està estudiant a l'Institut
Joan Amigó. Sí, us aviso, la Ivet Casas, ja, nosaltres ja li hem donat algun premi, eh? Em sí, sona d'algun certamen també.
Aquests nens que van a l'Institut Joan Amigó escriuen molt, molt, molt bé.
Bueno, i per això estem també, home, per fer una mica de cantera.
Dir-vos que s'ha plaçat un acte que hi havia previst pel dissabte passat, l'1 de maig, al Centre Cultural Sant Jordi. Aquesta havia d'acollir l'escriptor Màrius Serra i l'il·lustradora Roser Calafell, representant les aventures de la Napeu, una història al voltant de dos nens, l'Alf i la Bet, que en una biblioteca es plantegen reptes. Aquesta proposta enigmàtica els va portar a Montblanc. I si vols conèixer un plebà a Montblanc, has d'anar. Escoltarem, suposo, ben aviat en Màrius Serra i aquesta il·lustradora explicant aquesta tercera entrega, que és més vella que la Napeu. I comentar-vos també que l'editorial 12 Calles ha presentat la reedició de les memòries d'Antoni Palau Dulcet, que ens permeten passejar-nos per la Catalunya i especialment la Barcelona dels períodes compresos entre els anys 1867 i 1932. En aquestes es descriu únicament el món del llibre a Catalunya, no es descriu, perdó, únicament el món del llibre a Catalunya, sinó també els esdeveniments polítics i culturals que van tenir lloc. No només dona detalls sobre la pròpia vida o sobre la gestació de les seves obres, sinó molt més. Són plenes d'imatges, de records, d'anècdotes, de tota mena de situacions i vivències. Per exemple, l'execució d'un soldat i el seu amant per assassinat, fins a la instal·lació de l'enllumenat elèctric o el tramvia a Barcelona. En aquestes memòries hi ha comentaris sobre llibres publicats per coetanis i són plenes també d'anècdotes i fragments de correspondència amb nombrosos bibliòfils de l'època. Destaca el llibreter Francisco Asín. Pàgines en què resta la memòria de tot. Tempus fugit. No obstant, l'obra d'Antoni Palau i Dolcet roman a dia d'avui. Aquest Sant Jordi també serà recordat per la presentació en societat del CD Paraules de Poetes, un treball de l'actor salvatà Josep Maria Puig i Baiget, que durant el confinament va gravar poemes que difonia a través de les xarxes. Entre ells, tres són de qui us parla. Un honor immens per a mi. El punt d'emergència de la Creu Roja és l'encarregat de difondre físicament aquest CD, que es pot obtenir fent un donatiu de 5 euros. Tot això va per la Creu Roja. Sí que és veritat que és de la Selva del Camp, però ajuda la gent.
Sempre és una bona causa,
home. Siguin, està bé. I n'escoltarem la presentació que li he deixat al Sergi perquè us la passés per l'àudio i escoltarem a veure què diu i també un poema de Ventura Gassol, A la meva ombra.
Sense haver-ho previst, ens vam veure aclaparats pel confinament. Havia vist per les xarxes músics als balcons tocant els seus instruments, cadascú fent una mica allò que sabia fer, i al mateix temps animant i donant escalf a veïns i amics. I vaig pensar, per què no proves de recitar uns poemes? I la iniciativa va progressar sense gairebé adonar-me'n. Tal com va començar, podria haver acabat l'endemà o la primera setmana. Però vaig anar rebent escrits de persones que m'escoltaven, que em proposaven poetes i poemes, que em deien que els poemes que els trematí els ajudaven a passar aquells dies tan difícils i que cada tarda esperaven aquella estona de poesia. I mica en mica es va anar creant com una família. Jo enviava els poemes als meus contactes, aquests a uns altres, i la cadena es va anar multiplicant, tant que sense jo saber-ho va traspassar fronteres. Els poemes arribaven a Alemanya, Londres, Suïssa, Bèlgica i a molts llocs de Catalunya, amb la agradable sorpresa de persones que jo no coneixia i que em feien arribar les seves mostres de suport i de caliu per emprendre la iniciativa i que m'animaven a no deixar de fer-ho. Tot molt emocionant. Així, durant tots els mesos de confinament, dia a dia, sortia la meva veu des del meu mòbil per escampar-se per diferents llocs i mantenir-nos tots units amb la poesia, malgrat la solitud que el confinament ens implicava. 9 mesos amb algunes petites pauses i alguna setmana de descans. I un bon dia vaig pensar, què en podria fer de tot aquest material? Potser recopilar-lo en un CD? Llavors va ser quan vaig contactar amb el punt d'atenció de la Creu Roja de la Selva, on tinc bons amics, i els vaig oferir tots els poemes que havia anat recitant en aquest llarg període. A ells, que durant tot el confinament havien estat al peu del canó ajudant famílies necessitades. Els podria anar bé per incentivar els donatius a aquesta entitat i continuar fent-los costat. ja que ho podien necessitar fins i tot més que abans. Els va semblar una bona idea. Vull donar les gràcies als poetes per donar-nos el permís dels drets d'autor per poder enregistrar els poemes. Al poble en general i a totes les persones que em van encoratjar a tirar endavant. A les tres col·laboradores que han fet la tria dels poemes, al Manolo pel grafisme del CD, a Canal Camp per la gravació, a l'Ajuntament de la Selva del Camp i, especialment, al punt d'atenció de la Creu Roja de la Selva del Camp. Per part meva, res més. Només esperar que no m'hagi deixat ningú. Si ho he fet, ha estat involuntàriament i els en demano perdó. I acabo amb les paraules d'un poeta, Benjamín Prado, que diuen: la poesia és art, emoció, sentiment, intel·ligència. I és el lloc on es troben dues persones. Una té quelcom a dir i l'altra ganes d'escoltar. I juntes ho comparteixen. Només espero que compartim amb tots vosaltres aquests poemes, els escolteu i els pugueu gaudir. Moltes gràcies.
Ombra meva, ara sí que serem sols. I que et podràs mostrar tan refiada que fins sabré què penses i què vols. Fidel com sempre ets tu, aquesta vegada que t'has deixat tornar a recloure en mi, no sé què tens. Em sembles transmudada. Tens por del tomb que pren el meu destí? Tan freda que em seguies i embogida les nits, tan amorosa et sento i compadida de saber-me tancat i sol amb tu, que diria que vens d'una altra vida. Ets l'ombra de la guarda que em fa algú. Sols de veure'm en tu, com m'hi veig ara, ja em sento molt menys sol i més segur. Quina claror, tan sobrehumana i rara, com més forta va fent-se aquesta llum, més t'assembles a l'ombra de la mare. Color de cendra, fi espiral de fum, que en la gelor d'aquesta cela ruda muntes d'un foc que crema i no consum. Que transparent em mostres, ombra muda, la part d'ella que viu i no té fi. La mort ja no em serà mai més temuda, m'ho dius tan clar que jo no puc morir. Que si m'assemblo a l'ombra de la mare, la dels meus fills ha de semblar-se a mi. Ara ja som tots quatre, cara a cara, sobre aquest mar reclòs i engelabric, sota el perfil d'una sola ombra clara, o finestral obert a l'infinit.
I fins aquí l'actualitat literària. Ara passarem a l'entrevista, perquè, com us he comentat a l'entrar, teníem uns convidats, però em sembla que el Pau ens volia dir abans una coseta, perquè resulta que aquest acte d'aquest dissabte passat que s'ha anul·lat ha sigut pel decés de dos joves de la Conca.
De la Conca, sí.
I volia...
Res, des de Pàgina 107 i des de l'Escarritx, doncs donar el pes a la família i, doncs, bueno, res, aportar-ho com puguem. Tot Montblanc i la Conca estan commocionats, però, bueno, que descansin en pau i res més, res més.
Bueno, ens quedem així com una mica transmudats, perquè eren dues persones joves a les que la seva família i amics trobaran a faltar, però malauradament la vida continua i el Pàgina 107 també ho fa, i ho fa amb la setmana medieval, amb una setmana medieval diferent, una setmana que no pensàvem tenir i s'ha obert el cel i han xocat els astres i han coincidit per poder fer-la, ha sigut molt nostra, perquè era de la Conca, no hi havia confinament comarcal i bueno, els protagonistes que els tenim aquí. Què tal l'experiència de ser princesa, Carla?
Impressionant. No sé. Et podies fer una mica la idea, perquè sents dels altres anys que diuen és molt bonica, és única, no sé què, però fins que no ho vius, dius, buah, això és fort.
Sí? I tu, Marc, què penses? Què és ser Sant Jordi?
Bé, moltes vegades ens han recordat aquesta setmana medieval, que els altres anys, clar, és molt especial i tal i qual, i que llàstima que aquest any hagi passat el que ha passat. La veritat és que nosaltres ho hem viscut amb una intensitat i un carinyo i una passió que són, o sigui, igual...
No s'ha donat ni compte de que era diferent, no?
No, és que nosaltres, de veritat, ho hem viscut tan intensament que de veritat, o sigui, super, super, super contents.
Matías, aquest Sant Jordi passarà a la història com un Sant Jordi excepcional? Serà recordat aquest Sant Jordi?
Jo crec que s'ha recordat aquest any i pot ser que estigui recordat l'any que ve. Al final, Sant Jordi és molt més que només la setmana de la festa i d'aquí uns anys el recordarem com una anècdota, però res més que això. O sigui, sí que ha sigut molt emotiu, ha sigut molt nostre, tal com has dit ara tu mateixa, però al final, recordat crec que serà el del 2020 que no vam poder fer.
El que no s'ha pogut fer serà el recordat.
Serà el recordat, crec jo, més que aquest. O sigui, els personatges, els principals, aquí els tenim, el Marc i la Carla, ells ho recordaran tota la vida, perquè això, els que ho hem viscut, ho recordo tota la vida.
I creus, Matías, que aquella princesa que no va poder arribar a ser princesa i aquell Sant Jordi, perquè eren els mateixos?
No.
No,
no. No.
Eren uns altres,
era l'Anna Navarro, la princesa.
Sí.
I la Sama Cantillo,
Usama Cantillo en el Sant Jordi. Ells, però ells ho van fer el canvi amb molta claretat. Ells van dir, nosaltres hem sigut Sant Jordi princesa, la situació que ens ha portat no ho hem pogut fer, però n'estem contents d'haver-hi participat. Realment, quan ens van dir aquestes paraules, realment, dius, et demostra el que és la festa. Que l'important és la festa, més que les persones. O sigui, les persones fem la festa. Però la gent no busca el protagonisme, perquè no n'hi ha de protagonisme. L'important és tots els que fem la festa, més que una persona en concret. I realment una Teresa van demostrar que estimen és la festa.
Doncs bueno, avui és com si també tinguéssim l'Anna Navarro aquí i l'Osama, oi? Que els representeu vosaltres. Aquí us han preparat una bateria de preguntes, el Pau.
Sí, la primera ja me l'has fet tu, que era què tal l'experiència. Quan decidiu, contesteu un i després l'altre, quan decidiu presentar-se, tu a princesa, per exemple, quan ho decideixes? Ho tenies ja, ho portaves des dels 15 anys, això, o no?
La idea sempre m'ha passat pel cap. Sí, sempre veus aquell personatge i dius, jo vull ser un dia.
Molt bé.
Però l'any passat, amb no, tot el que va haver... Perdona?
No ho deies a ningú, però, que no?
No. I quan ho deia a casa deien, sí, carregaràs tu el Sant Jordi a l'esquena, perquè jo no era molt princeseta de petita. Llavors em deien, canviaran la llegenda per tu. Sí, i ara aquests últims anys jo deia, en sèrio, sí. I només em creia ma germà.
No creien.
Però no, bueno, al final ha sortit bé.
Molt bé, ha sortit. I tu, Marc?
Jo sí, jo porto uns anys ja, bueno... Jo crec que des de ben petit, o sigui, tenint aquella figura de Sant Jordi molt present cada any. I bé, bueno, la meva germana va ser princesa i si no m'hi presentava, si no m'hi presentava, m'empaitava.
Ostres, això que l'agrada sigui tu, no? Claro,
no,
imagina't.
Bueno, sí.
Una lacra personal a la família.
Sí.
Quin acte us va agradar més? A on vau disfrutar més? En quin acte? El de la llegenda o...?
Amb tots.
Amb tots.
Tots tenen alguna cosa, però la llegenda sí que és l'estrella.
Sí, és el que més nervis comporta també, jo crec. Sí, la visita a les escoles també va ser algo molt
emotiu,
molt viscut, no? Sí, sí, molt emotiu, és algo, veus tots els nens com se'ls hi posen els ulls com plats. Sí, sí, i és molt, no sé, és algo que crec que mola molt viure.
També es va anar a la residència d'avis o únicament i exclusivament es va a les escoles?
Es va a les residències d'avis, cada sí, any, es va a les dues residències d'aquí Montblanc i la de l'Espluga, però aquest any, degut a la situació
vale,
que estem vivint, no, no hi ha anat.
Vale.
Esteu okay estudiant, els dos?
Sí, sí, sí.
I què estudies?
Jo estudio un grau superior de programació a Barcelona.
Uh-huh. I tu?
I he començat enguany biotecnologia.
Molt bé. Llavors, la universitat no la podeu viure com es viu el primer any d'universitat, no? Allò que
bueno,
anar presencialment i això, no?
No, per no, res.
Per res. És allò que pensaves que seria, que aniries allà, que viuries en un pis.
És vosaltres, el primer any d'universitat?
El meu sí.
El meu no.
El teu no.
Bueno, jo no estic a la universitat, però bueno, l'any que ve sí, però sí. Però bueno, jo sí que vaig presencial. Jo vaig dia sí, dia no.
Ah,
sí.
Vale.
Vale.
Però allò que pensaves, no? Viurem en un pis, tal, amb amigues o tal, amunt i avall, les noves amistats, tot això, ha quedat una mica...
Estic més a casa que l'any passat.
Per això.
Quan era tot normal.
I ara quan ha dit estic més a casa que l'any passat, ho veus així. Em pestanyeu d'aquest. Sempre hi deveu haver participat a la llegenda, no? Per tu eres bandera i tu...
No, era tambor. Els dos eren tambor.
Érem tambors els dos, sí.
Ah, érem tambors els dos. Molt bé.
És que hi ha una cosa, Pau, que no t'han dit ells dos. Ells dos tenen una cosa en comú, que és la música. Uh-huh. A l'entradeta ens ho han explicat, que els dos toquen la guitarra.
Ara us volia preguntar, quina classe de música us agrada?
Bueno, això ja els hi pot agradar molta classe de música, no té a veure amb l'instrument que toquin.
Bueno, però volem saber, Judit.
Jo puc anar de Mozart fins a cançons de Disney Channel de fa 5 anys.
O sigui, tota, no?
Excepte el reggaeton, que em costa més. L'altre, em fiques el que em fiques, ho escoltaré.
I tu, Marc?
Sí, jo igual, eh? Jo, a mi em costa molt, molt, molt el reggaeton. O sigui, jo la veritat que ho sento, eh? Ho he intentat. Tot el meu cercle d'amics, de moment, és així.
És la festa
així
major, quedeu-vos a casa, eh? Per la festa major.
Sí, sí,
no, jo crec que... Porten grups.
Sí, sí, sí.
El reggaeton és el ritme, no? Mm. Perquè les lletres jo en faria 25 cada dia, de lletres
aquestes.
Claro que sí, papi, claro que sí.
Suposo que penseu seguir a l'associació, no?
Sí.
I donat el cas, quants anys s'aporta, de fet, la llegenda, 30?
Es porten 34 anys de Setmana Medieval i 35 de llegenda.
Uh-huh. Donat el cas, o s'ha donat mai el cas de que una princesa o un Sant Jordi hagin després sigut rei i reina?
No, encara no.
Encara no s'ha donat mai.
No, encara no s'ha donat el cas.
Però podria haver donat, no?
Amb els pocs anys que portem d'història, no, sí, no? Encara no, encara no. A veure, esperem arribar a molts més anys d'història, que és una festa molt arrelada, i al final jo crec que sí que... Ara arriba l'anècdota de que ara es presenten a princeses les filles del que han sigut princeses. Ja. Aquesta anècdota ja ens ha arribat.
Per això, si són les filles de les que han sigut princeses, hi ha alguna d'aquestes princeses que un dia la podeu escollir la reina.
Això, a veure, suposo que no es tardaran molts anys.
Deu estar al caure.
No es tardaran molts anys.
Mirant el món actual, què us preocupa més, Carla?
Si matar els dracs. Ah, no.
M'ha resumit molt bé. Tantes coses.
Tantes coses, no?
No sé, ara veient bàsicament el futur de la nostra generació, com si diguéssim, veient, s'ha vist més afectat amb la pandèmia encara, que dius, sí, quan acabem d'estudiar, on
ja
anem?
Estava prou i... I què en penseu de la fam del món? Creieu que hi ha solucions? Creieu que hi ha vacuna al món per acabar amb la fam?
Jo crec que algo que bueno, es podria transportar aquí és que al final nosaltres, transportat una metàfora així, una mica intentant fer una metàfora, és que si treballem tots junts aconseguim fer coses molt grans. Ho demostrem aquí amb la nostra festa i crec que transportat al món podríem fer coses molt, molt, molt grans.
Perquè clar, és el que dèiem, per la fam sí que hi ha vacuna, perquè hi ha menjar, no? La llencem i tot. Però no es mou ningú, no? alguna associació, tot això, però si s'impliquessin tots els governs, en quatre dies ho acabarien, no? I no ho fan, no? No interessa. No. Interessa seguir així.
Hi ha moltes coses que m'interessen, Pau.
Ja, per això, no interessa i t'interessa això.
Ja ho deia aquest noi, el Pol Guas, que l'havien escollit per fer el pregó perquè parlava en català i feia molts anys que feien el discurs en castellà,
sí, sí.
Perquè era jove i creien que representava alguna cosa, perquè
bonic,
porta uns arets així supergrans a les orelles i van dir, mira tu, serà un personatge que complirà el buit. No sé si va estar gaire contenta l'Ada Colau després d'escoltar el discurs.
Sí, home, sí, el devia escollir
ella. L'havia posat.
Llavors ara els faré unes quantes preguntes del qüestionari plus.
Bueno...
No, però... No, el qüestionari plus és un qüestionari periodístic que va fer el germà del Karl Marx, no sé què. Bueno, total, que sempre s'emplea per intentar conèixer una persona, no? Però són 31 preguntes, però n'he fet 10, 12 i ja està. Allò que més estimem en els amics. S'han de fer respostes curtes, com vulgueu.
Jo la sinceritat, la veritat.
Sinceritat.
M'ho estret, que no siguin falsos.
Que no siguin falsos, el mateix.
No? Per això.
Quina és la teva ocupació favorita?
De feina?
No.
Ocupació?
Ocupació favorita, el que més t'agrada fer.
Doncs anar per la muntanya. Escolta música.
I tu?
Jo la veritat és que aquests últims anys he descobert un refugi molt, molt bonic amb els amics, la veritat.
Molt bé. On t'agradaria viure? Si ho has pensat mai.
És molt típic, però algun lloc dels Estats Units. Va. O als països nòrdics.
Algun lloc?
Són petits els Estats Units,
o...
eh?
Per mi, no? Que fa més bo?
No. No. Els estats així que no són tan coneguts, no sé, bueno, són tots ara ja.
Allí a Nebraska, digui sí.
Sí, per què no? O Alaska, una temporada.
Quin fred.
I tu, Marc?
Jo és que ara em pilleu el moment més patriòtic de la meva vida. I estic molt content ara mateix a Montblanc. Ara m'hi és estudiant a Barcelona. La ciutat cansa.
Quin color t'agrada més?
Jo he sigut del verd tota la vida, però ara estic amb el blau una mica... S'estan jugant la posició.
Sí, el mateix de família. I tu?
Blau.
Però, algun autor per directe, en prosa?
No en llegeixo.
No en llegeixes gaire, encara. Més tens temps d'estudiar.
Sí, i ni per això.
Però tu no estudies, és igual.
La uni no es trau sola, eh?
I tu?
Bueno, jo com a autor preferit n'he descobert aquests anys un que es diu Brandon Sanderson, que bueno, està reinventant la literatura fantàstica.
Uh-huh.
I bueno, jo ara estic flipant, o sigui, és un món que he descobert.
Molt bé. I algun poeta preferit?
Pau Civit.
Molt bé. Ara, Marc, supera això?
Complicat, eh? No, jo...
De dineruda o això.
Sí, sí.
Molt bé. Herois de ficció?
Herois de ficció?
Sí, Superman, no?
Sí. O heroïnes de ficció, la predilecta ciència en teniu.
Sant Jordi, princesa.
Sí, això no m'ho esperava, eh?
Ah, però era ficció, això del drac?
Pintor predilecte?
Van Gogh.
Jo la veritat és que vaig perdut amb pintura, eh?
Has perdut. Mm. I herois...
Matías, pintor predilecte?
No en tinc cap. No n'hi ha cap de predilecte, no. M'agrada molt Palaferrer, és una cosa que a casa en tinc alguns, no originals, però ens agrada molt la litografia del Palaferrer.
Això també.
Però no tenim cap.
Mm-hmm.
Herois de la vida real?
Els pares.
Com?
Els pares.
Els pares. Molt bé. Perquè tu saps que dones feina i això, no?
No sóc fàcil d'aguantar, jo ho reconec.
I tu?
Bé, jo crec que ara mateix, i no és per regalar orelles ni res, és que són els infermers i infermeres. Ha sigut molt dur aquests anys.
I alguna heroïna històrica?
La Joana d'Arc.
No. Bona
ella mateix. No sé, no sé.
Nom que prefereixes? Que t'agradi molt.
Bjorn.
Bjorn?
Bjorn.
Això és suec, no?
Sí.
M'agrada la cara de Pau Civit, aquesta pausa dramàtica.
Hem tingut una filla d'uns dels caps de casa i m'ha agradat molt el seu nom, que és Arlet.
Arlet. Francès, no? Això és més aviat. Què detestes més? Aquestes preguntes del qüestionari, però hem de dir que normalment se passen a l'entrevistat i ell les estudia i les reflexiona i les d'allò i després contesta. Però aquí anem pel dret, saps? Perquè, digues.
Detestar més... Mira, jo crec que l'odi. O sigui, justament va una mica lligat, però crec que l'odi. No crec que faci bé a ningú i sentir-lo un mateix tampoc crec que sigui gens sa.
Així
que...
I tu?
Quan tens pensada que una cosa vagi d'una manera i acaba sent d'una altra.
Per circumstàncies, per el que
sigui,
no?
Per el que sigui.
I ara, quin és l'estat present del vostre esperit?
Jo estic en un núvol ara mateix, la veritat, eh? O sigui, jo crec que mai havia sigut tan feliç, mai.
Desgraós.
Sí, justament li deia a la Carla aquests dies que aquesta experiència ha sigut la millor que m'ha passat mai.
I tu, Carla?
Crec que també estic en aquest núvol per algun lloc allà.
Assegut al núvol. Fets, queden dos o tres preguntes. Fets que t'inspiren o que us inspiren més indulgència?
Què vol dir això?
Que perdonaries, que fas això, però va ser igual. Per exemple, podria ser un que roba per necessitat, no? Aquestes coses així, no? I també podeu dir passo de la pregunta i anem a l'altra. Tens un lema?
No, lema no.
No.
Tu tampoc.
Bueno, mira, jo justament estic així... Tal, diria que una frase que em va agradar molt dels llibres que em llegeixo és que la passa més important que pot fer algú no és la primera, sinó és la següent.
Molt bé. Molt maco.
Sí, sí.
Doncs bueno, no, aquí ja ho deixem córrer. Hi ha una màxima periodística que diu que les preguntes no són mai dolentes, sempre el que és dolent és la resposta. O la pregunta, sí, saps? Llavors,
Vosaltres sou lliures de pensar el contrari, que és l'entrevistador que no ha fet les preguntes i no ha tocat el tema que tocava.
Jo em regiré per a aquesta segona versió.
Eh que sí? Després, a veure, després hi ha allò que diu, senyorita, preguntar és molestar? Diu, no, por Dios, caballero, pregunte. Diu, és usted puta? Diu, home, això no. Bueno, ja està. Segueix.
Bueno, hem gaudit d'aquest qüestionari. Sobretot al final ha sigut molt curiós.
No calia.
Hem tingut aquí a les persones que han representat la llegenda que hem gaudit aquesta setmana. Matías, ens vols dir aquest Sant Jordi tot l'any? Ara ja és oficial, ens pots fer saber en què consistirà? Nosaltres haurem d'anar amb el mòbil, amb la tablet, i els podrem veure ells pels llocs de Montblanc?
A veure, hem fet el primer pas aquest any, ha sigut un projecte ambiciós, o sigui, ens hem tirat a la piscina realment, però amb aigua, eh? Ens hem tirat a la piscina, però hi havia aigua, eh? Ens va sortir una oportunitat el mes de novembre, amb la qual podíem optar a una subvenció de la Generalitat, del Departament de Cultura, per fer un audiovisual. Ja fa anys enrere, amb la Junta anterior, ja pensàvem en fer alguna idea perquè la gent ve aquí a Montblanc i vol veure el Sant Jordi. La gent ve aquí a Montblanc el mes de juliol, ens va la Maria Teresa, de la Baldufa, ens va explicar un dia, diu, va venir uns senyors de Bilbao,
sí.
I volíem veure el drac el mes de juliol.
Sí, sí.
I clar, al final dius, hem de fer alguna cosa. I ens va sortir aquesta oportunitat, vam començar a donar temps a com representar-ho, i vam veure que aquesta era una opció molt bona de que en diferents espais de Montblanc, en diferents espais on recreem la Setmana Medieval, poguéssim veure diferents escenes del que és la llegenda o del que és la vida medieval durant aquests 15 dies. La primera part la tenim ja aclarida, vam poder veure l'altre es va poder estrenar l'altre dia, però no podem encara emetre-la per diferents motius. Un és que ens falta l'aplicació que estem treballant, com ha sigut tot tan ràpid, penseu que la tecnologia i el marc que està vinculat al món de la tecnologia, ens pensem que és, et fan les coses en 5 minuts.
No, darrere sempre hi ha molta feina.
Hi ha molta feina i realment a partir d'aquesta setmana entrant ja comencem les reunions per planificar què volem presentar l'any vinent, perquè això porta el seu temps.
Sí?
I realment, què serà Sant Jordi tot l'any? Doncs serà poder fer una visita turística per Montblanc i podràs fer una turística medieval, una ruta turística medieval, la ruta medieval on podràs veure al llarg dels anys, cada any volem presentar una peça on puguis veure un tros de la llegenda a Montblanc.
Una bona promoció, no?
Una bona promoció.
Sí. Pues maco, jo m'imagino aquell de Bilbao. Que no s'han dit pues, que hi ha un dragón aquí, hombre. Que el de la Capadocia dice los de Bilbao, pues más.
Bueno, pues aviat podrem veure aquest drac i ens vindran a explicar-ho ells o els trucarem perquè ens ho expliquin. I tancarem el programa d'avui amb una entrevista que vam fer el director de la revista Llum, una revista que ja no existeix i que forma part del programa anterior que vam parlar de les revistes locals. Sentim el Florenci Romeu, Sergi?
Vinga, som-hi.
I ens acomiadem amb ell.
Hola, estem amb el Florenci Romeu, que abans era el director de la revista Llum, que la revista Llum es feia aquí a Barberà. No va ser mai el director,
no,
Florenci?
No hi va haver mai de director.
No, bueno, és que Barberà és molt associat a això, no, de que hi hagués algú que manés.
Sempre hi va haver fins a l'últim número un consell de redacció.
Ah, un consell de redacció, mira que moderns.
Un consell de redacció, però no hi va existir mai la figura de...
Com un coordinador. Però series el coordinador, perquè al fi al cap això...
No, jo era l'últim dels arribats.
Jo no sé per què recordo que eres tu el que portava la revista, bueno, perquè potser els seus veïns, no?
Hi havia, diguem, bueno, van començar el Ramon Urpinell, el Ramon Contijoc, el Fanxec...
Aquesta gent?
I ma germà després, doncs, bueno...
Josep, sí?
Va marxar el Ramon, va deixar estar... I llavors va venir el Barbens,
sí.
El Ramon Urpinell també va anar cap a fora i després m'hi va incorporar jo, però va ser més tard. I sempre va funcionar ells, aquestes tres persones, com a consell de redacció.
A més, era una revista molt curiosa perquè no tenia un període de sortida determinat. A l'estiu no feu més números perquè devíeu estar més lliures.
Sí, bueno, va
començar... que seguia un ordre.
Va començar el juliol del 77 amb la intenció de fer la revista només a l'estiu, es veu.
Mira, quan va néixer ma germà va néixer el gener, però l'any 77.
I llavors van fer els tres números, juliol, agost i setembre.
Vale.
I arribat el setembre, què fem? Ens esperem un any? Hòstia, és molt llarg un any.
Sí.
I llavors vam prendre la decisió de dir publicarem un número per Pasqua i un número per Nadal.
Molt bé.
Que eren els períodes doncs, que podies tenir més oci, no?
Uh-huh.
I va durar uns quants anys que feien aquestes 5 edicions a l'any.
Uh-huh. Les 3 d'estiu i la del Nadal i la de Pasqua.
Sí.
Oh, molt bé, molt bé.
I al cap d'un temps, quan ja, per dir, devia ser dels anys 80, es van normalitzar i es va fer una revista trimestral, es van convertir en 4 números a l'any i va ser aquesta periodicitat, però sí que en l'inici, diguem-ne, era doncs, bueno, quan hi havia més temps disponible
claro.
de publicar-la.
Clar, perquè aquí tothom ho feia per amor a l'art. Bueno, jo crec que tant el Foradot, que en parlarem en el programa, com l'altre, el Francolí, també no crec que la gent que escriuen allà bueno, que no, també ho fa perquè col·labora, perquè vol fer poble, per...
Diguem, en aquells moments, a l'any 77, diguem, es veia molt necessari doncs, un mitjà de comunicació, per petit que fos, que la gent pogués expressar doncs, les seues idees, les seues...
Sí, jo me'n recordo que el Xalet anava a caminar, no?, i posaven allà, que havia anat a caminar. I després hi havia aquells nois dels Borrego, que anaven amb moto i ficaven el recorregut que havien fet el cap de setmana, que havien anat a la moto.
Sí, no fèiem selecció de res, és a dir, tot el que la gent ens portava, que sigui, doncs, volia posar a la comunitat, diguem, era publicable i cadascú, i cadascú des del seu àmbit, doncs de la moto, del muntanyisme, de les pàgines viscudes del cantó i del Xafarroques.
Sí, que explicaven coses de guerra que els hi havien passat, no?
Diguem, de les fotografies, i lògicament, diguem, tota la crònica.
Dones local. No hi havia, Florenci? Que escrivíssim? Dones? La mare del Lluís, del Maginet, no, és que escrivia aquella senyora, però no...
La Vicenta, alguna poesia o altra, sí? va arribar diguem, a enviar-nos, i diria així, d'un àmbit polític, per entendre'ns, no?
Sí, sí, sí.
I havia, bueno, la dona del Joan del Guerxo, la Carme.
La Carme
també,
claro.
També va escriure.
Coses d'història, la Carme, segurament, o de llengua.
La Mercè de Calpià va fer una temporada junt amb l'Eduard.
Sí,
la crònica local.
Feia la crònica.
La crònica local.
Els batejos, no?, les comunions, sí. I tot això escrivien ells dos.
Bueno, era una constància d'aquesta evolució demogràfica.
Sí, jo és que m'he buscat en allà, perquè com que està online, pots veure tots els números.
Bueno, aquest és un avantatge terrible en aquest moment.
Sí, 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 sí.
Per qualsevol concepte, diguem, paraula, conjunt de paraules...
Pot... Sí, ho escrius en allà i t'ho busca tot allà on surten en els números. És molt còmode.
En el moment que es va dissoldre, que va ser a començaments del 99, diguem, tota la qüestió de l'arxiu ja es va fer trasllat en format físic, evidentment, a l'arxiu.
Hola, estem amb el Florenci Romeu, que abans...
Doncs, ho han traduït en format digital, i és l'avantatge d'aquestes tecnologies davant les tecnologies que fèiem servir en aquells moments. No?
Hi havia un diari com el Nova Conca? Perquè el Nova Conca en aquells moments no hi devia ser.
Hi havia el setmanari, la versió del Pati.
Sí? També hi era per la Conca, llavors, ja?
Bueno, no tan antic, però diguem que són els anys 80, hi havia va començar el setmanari, diguem, el Pati, i després doncs es va incorporar aquest altre, el Nova Conca.
Vale.
La premsa local en aquells moments a la comarca doncs se circumscrivia a la local, per entendre, no? A l'àrea geogràfica del municipi, que eren a Montblanc, a Rocafort de Caral, a l'Espluga, i a Vilaver hi va haver alguna temporada, em sembla que també hi va haver alguna publicació.
Sí.
Bueno, Santa Coloma també hi havia.
Sí, Santa Coloma, el que passa és que la Segarra no hi tenim tirada i no ho sabem massa.
També teníem, diguem, la revista, la revista del municipi, doncs, no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues res, ja hem parlat una mica de la llum que va tenir... que és una abans van tenir una antecessora, no?, que era la Luz.
Vaig dir que hi havia un
cicle inicial.
No la vam conèixer, i no hi ha cap relació amb el nom, va ser pur atzar.
Pur atzar?
No hi havia
constància. La Mili Miquel, d'aquí Cal Capó, m'ha explicat que un dels que la dirigia era el seu tiet.
Sí, trobareu articles del tiet des de, ara no em facis dir el país on era, però ens va col·laborar...
Estava al Brasil, però no sé si anteriorment havia estat també a l'Argentina.
Ens va col·laborar diverses vegades.
Ah, o sigui, si busquéssim a la llum, trobaríem articles de la Mili Miquel?
Sí, trobareu articles d'en ell que ens els va enviar des d'allà, bueno, a través de...
La Mili, bueno, era un pintor, era d'aquí Barberà, i és com una mica desconegut, perquè la gent no...
Bueno,
posar un carrer fins i tot a Brasil, i va ajudar molt als indis d'allà, però no... Aquí no
s'ha pensat massa res. Va ser la gent que va emigrar amb la guerra, i per tant aquí va passar desapercebuda, i alguns doncs van ser... Bueno, persones, diguem, destacables allà on van anar.
Allà on van anar. Bueno, clar, és el que fan les guerres, no? Que hi ha molta gent que se separa.
I aquí tanquem aquest programa, aquest dimecres 5 de maig. Tothom sap que l'aigua ens dona la vida, però és la lectura qui ens dona l'ànima. I ara, si us voleu acomiadar, la gent de la Setmana Medieval.
Bé, doncs moltes gràcies per escoltar-nos i que hi vagi bé.
Doncs fins l'any que ve.
I moltes gràcies per venir, nois.
A l'altra pàgina 107. Fins ara.
Adeu a tots.
Adeu, us dic, eh?
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.